Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Els suïcidis i les depressions es disparen a partir dels 70. Els suïcidis en homes i les depressions en dones. Jubilacions traumàtiques, malalties incapacitants, pèrdua de mobilitat, soledat, aïllament, són alguns dels factors que fan que aquestes xifres es disparin, que s'hagin agreujat. L'entitat Amics de la Gent Gran lluita contra la soledat no desitjada i l'aïllament social des de 1987. Actualment compta amb 2.781 voluntaris i avui, per parlar de tot plegat, comptem amb el director dels Amics de la Gent Gran, l'Albert Quiles. Molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Doncs estàvem justament repassant aquestes xifres. És una xifra alarmant, no?
Doncs sí, la veritat és que des de la Fundació Amics de la Gent Gran ja fa 36 anys que estem lluitant contra la soledat no desitjada de les persones grans i hem de dir que hem tingut darrerament i especialment degut també a la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 una situació de creixent demanda, és a dir, de moltes més sol·licituds de persones grans que pateixen soledat, no? I això ens preocupa perquè són situacions cada vegada que veiem en la nostra pràctica diària, que són situacions més complexes, més difícils, on hi ha més patiment, on hi ha més malestar. Aleshores, el que fem nosaltres és, a través de l'acompanyament i de les activitats, poder aportar benestar, no? I poder aportar companyia a les persones grans que pateixen aquesta soledat no desitjada.
Perquè des de 1987 a ara, què ha canviat en la societat? Amb què hem empitjorat?
Doncs, bé, una de les coses que sovint ens diuen, no, les persones grans, és que les persones grans que actualment estan en l'etapa de la vellesa no s'esperaven, en general, viure tants anys, no? I, per tant, no hi ha hagut com una, anem a dir, previsió o preparació, podríem dir, de que aquestes persones estiguin en els 90, 95, 98. És a dir, nosaltres l'edat de mitjana de les persones grans que acompanyem és més elevada. I, per tant, aquesta primera sorpresa de que les pròpies persones que actualment són grans i que no s'esperaven viure tants anys, això, diríem, podríem dir que cau com una cascada en el fet de que ni les famílies tampoc d'alguna manera tot això ho tenien previst. Llavors la pròpia societat, que hi ha tot el tema de la digitalització, hi ha tot el tema de la globalització, tots aquests elements que es donen sobretot en ciutats, en àmbits més urbans, fa que dificulti el dia a dia d'una persona gran, no? Com concebem les ciutats, com concebem els diferents serveis que una persona pot necessitar, com la relació amb el veïnatge, la relació amb com construïm els barris o com les persones poden gaudir del seu temps d'oci, no? És a dir, hi ha moltes diríem, arestes que fan que no hi ha un pensament central en com viuen actualment les persones grans, quines són les seves necessitats i de quina manera també adaptem la societat en aquestes necessitats i aquesta realitat de les persones grans.
Hi ha alguna petita espurna que faci pensar que hi ha coses que estan canviant o estem encara vivint cada vegada més d'esquenes a tot això?
Doncs diríem que la pandèmia, hem observat des de la Fundació Amics de la Gent Gran, que malauradament ha causat moltes morts, molt patiment, moltes persones que estan en procés de dol, és a dir, hi ha molts elements negatius de la pandèmia. Hi ha un element que que penso que és important que destaquem des de la Fundació Amics de la Gent Gran, que és que hem percebut una major consciència dels efectes negatius de la soledat no desitjada. És a dir, en el moment en què tota la societat vam estar confinada, no? Tots i totes vam estar confinats, després vam patir pèrdues i vam experimentar, no? Cadascú de nosaltres, independentment de la nostra edat, vam experimentar el que era no poder estar, abraçar, acompanyar els nostres éssers estimats. Tot, hi ha una major consciència sobre com d'important és que tots tinguem un bon estat de salut. I salut entesa no només com a un estat de salut física, no tenir malalties, sinó també tot el que és la salut mental, la salut emocional, no? Llavors, tot això, ara mateix, hem percebut que hi ha moltes més persones a la societat que ho entenen d'una forma més ràpida, que comprenen que és necessari sumar esforços, i per això també tenim moltes més persones que volen ser voluntàries, és a dir, tenim majors sol·licituds de ciutadans i ciutadanes que volen fer voluntariat, i també persones que volen col·laborar de diferents tipus, no? La col·laboració, doncs, donant el seu temps, la seva companyia a una persona gran, la seva col·laboració també econòmica, o la seva col·laboració en qualsevol altra, en qualsevol altra situació.
Perquè què ofereix exactament als Amics de la Gent Gran?
Doncs des de la Fundació Amics de la Gent Gran, qualsevol persona que ens estigui escoltant i que necessiti o vulgui o creu que és adequat per ell o per ella un acompanyament, és a dir, que pateixi moments de soledat, que no es trobi a gust, doncs el que ha de fer és poder-nos trucar al 93-207-6773, repeteixo, 93-207-6773, i aleshores el que farem és anar a veure aquesta persona en el seu domicili o a la residència on viu, i el que anirem a conèixer aquesta persona. I què li oferirem? Li podrem oferir, doncs, que una persona voluntària l'acompanyi un cop per setmana per poder gaudir un parell d'hores, més o menys, d'allò que desitgin la persona gran i la persona voluntària, no? És a dir, compartir, construir una amistat i crear un vincle significatiu de confiança que sigui molt beneficiós, que aporti benestar a la persona gran. Sovint les persones voluntàries també ens diuen, doncs, que és un camí de doble direcció, no? Que aporta molt de benestar també a les persones voluntàries.
2.781 voluntaris, 161 municipis amb atenció a la gent gran. Són xifres que suposo que aniria bé que anessin creixent. Necessiteu més voluntaris? És a dir, cal que la gent afectada truqui, però també la gent que té ganes d'ajudar?
Doncs sí, de fet, ara ja fa uns anys que estem presents, per tant, estem acompanyant a persones grans de les quatre províncies de Catalunya. Per tant, tenim seu a Girona, tenim seu a Lleida, tenim seu a Tarragona, a Reus, a Barcelona, a Badalona, a Sabadell. Em deixo perquè no puc anomenar-les totes perquè són molts municipis, però les persones que ens estiguin escoltant, doncs, poden trucar-nos, els podem explicar si estem en el municipi, doncs, on viuen. També persones que vulguin, doncs, i que tinguin accés a internet, hi ha tota la informació al nostre web, amicsdelagentgran.org, i com us comentava fa una estona, doncs, malauradament tenim moltes més sol·licituds de persones grans que pateixen soledat no desitjada i, per tant, necessitem contínuament persones que vulguin ser voluntàries. Ens adaptem, és un voluntariat molt flexible i ens adaptem a totes les persones i a tota la realitat. Sempre intentem trobar un bon encaix i també treballem per un voluntariat de proximitat, no? Intentem sempre, doncs, que les persones que estiguin acompanyades i les persones que acompanyen, les persones voluntàries, puguin viure bastant a prop per facilitar, doncs, aquesta relació.
Mm-hmm. Doncs, per tant, des d'aquí també la nostra crida que tot aquell que vulgui col·laborar amb l'entitat que ho faci, trucant al 93-207-6773, però també tots aquells que vulguin buscar també aquest suport, aquesta ajuda, que se sentin acompanyats, perquè hi ha una entitat, en aquest cas, n'hi ha moltes, i a través d'aquesta, de la gent, d'Amics de la Gent Gran, podran també entrar en contacte amb altres maneres de poder afrontar aquests últims anys que moltes vegades la societat els hi dona l'esquena. Albert Quiles, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Marc Balcells, bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
Et veig molt ben vestit.
Bueno,
i això apunta Liceu.
És que, i aquesta vegada, quan parlem d'una òpera al Liceu, no és allò que... I la setmana que ve aneu a veure...
No. Avui.
Avui mateix, aquesta tarda, estrena d'això que sentireu ara. Pel·lícula de por.
Sí, sí, totalment.
Sembla això... Bueno, és que és una òpera que fa molta por, depèn de com la miris, i sobretot si la mires amb ulls actuals. Escolta, això olora molt a Puccini, i això olora molt a l'antiga Xina, Uno más otro igual a Turandot.
Turandot.
Turandot, i a més, en el muntatge tradicional de la Núria Espert, que ja va reinaugurar el teatre després de l'incendi del 99. És a dir, que aquest cop tenim un muntatge tradicional... però amb coses que han anat incorporant, perquè, clar, aquest cop no és només la direcció escènica de Núria Espert, sinó que hi ha la de Bàrbara Lluch, que és la seva neta.
Ah.
És a dir, que, per tant...
tot queda a casa.
Què ha fet la neta respecte de l'àvia?
Home, segur que hi ha un canvi de visió generacional, això segur.
I que es va estrenar el 99 i que el 99 aquí ha plogut, eh? Vull dir que... Déu-n'hi-do, pensa que això... Ara fem el 25è aniversari des que es va reinaugurar el teatre, per tant... tocava. També se celebra la mort de Puccini en el sentit que fa 100 anys a l'efemèride. Ell va morir abans d'acabar de composar l'òpera. De fet, ara això en parlarem, perquè a l'estrena a la Scala de Milà, Toscanini va parar de tocar en el moment que ell va morir. L'òpera la va completar un dels seus deixebles, Franco Alfano, però... bé, és a dir, una òpera amb molta anècdota, eh? Aquí puc portar tot, l'anècdota, l'òpera...
molt contingut.
Tot.
Doncs, escolta'm, em sembla molt, molt bona, no?
Bueno, una gran tria.
De fet, em sembla que està a tope ja, al Liceu.
Sí, i és més, per poc que pugueu, veieu-la, perquè a mi és una òpera que, quan l'he vista, aquesta producció, sempre em transporta el que no vaig poder fer en la seva època, perquè jo em vaig aficionar a l'òpera per aquesta òpera.
Ah,
aquesta
sí?
Òpera va ser el primer disc d'òpera que vaig tenir.
Què dius?
T'ho juro.
Això
perquè,
no
clar,
dit.
Jo estudiava 19 anys dret i tothom anava a la reconstrucció d'aquest teatre del Liceu. Jo volia anar, no s'hi va poder anar, perquè, evidentment, les entrades van volar, perquè realment va ser un gran esdeveniment a la història de la ciutat. I ja em vaig aficionar a les properes òperes. I aquesta, sempre que l'he vista, ha sigut en les reposicions del muntatge i sempre m'imagino que estic en aquella primera nit,
oh,
a la qual no
bonic.
Vaig poder estar. Me cachis. Bueno, tot això que sentiu, per cert, és el mandarín que està dient poble de Pequí, que tenim una princesa una mica malvada, que, escolta, es diu Turandot i que va matant a tots els pretendents que té, perquè la noia, voler-se casar, no es vol casar. Ara explicarem per què. El tema és que, bueno, ella, com que evidentment l'obliguen a casar-se en el sentit que s'ha de casar amb algú, diu, doncs jo faré tres preguntes, tres enigmes complicadíssims, i qui el respongui, doncs amb aquell sí que, bueno, ja, sí que em casaré. Evidentment, què és el que passa? Ningú... encerta, i de fet la cosa és que aquell any, quan arriba el protagonista, hi en porten 13 de morts.
Caram.
Imagina't. Protagonista, que és el Calaf, que es troba, fixa't tu, un príncep desconegut, que es troba allà, a Pequín, amb el seu pare cec i la noia, la criada de palau, que l'acompanya. Escoltem-la, perquè aquesta és absolutament, per mi, el gran personatge de l'òpera. Contra el que seria la fredor de Turandot, doncs aquí tenim el gran amor de l'òpera, el caliu, el cor, que és la Liu. Escoltem-la amb la veu de la gran Liu, per mi, que és la Montserrat Caballé, cantant El Senyor Escolta. És que aquesta
àrea
és absolutament meravellosa.
Sap greu trepitjar-la.
El personatge és absolutament meravellós. Davant dels altres dos desgraciats, perquè jo dic ara, no em cauen bé ni l'un ni l'altre. Ara escoltarem els que queden, que Déu-n'hi-do, el tenor i la soprano de bofetada. Però bueno, en qualsevol... els personatges,
ja,
no els que canten.
Ja,
els personatges. En qualsevol cas, aquesta pobra noia li està dient... però que no veus? Ara tu et presentaràs aquí de candidat. A fer el ninot, et tallaran el cap. Jo estic tipa d'anar... amb el teu pare, que ho faig per amor, i ho faig per amor ja no al teu pare, a tu, perquè un cop em vas somriure pel palau i ja m'he quedat enamoradeta de tota la vida. Per cert, aprofitant que ens passa la Cavaller per aquí, escolteu el fragment final de l'ària, perquè el que fa ella és absolutament fora d'aquest món. Meravellós. És absolutament out of this world, que dirien els anglesos. O sigui, això és de marcianos. En qualsevol cas, Puccini, home de teatre, què és el que vol? Doncs el que vol és tenir grans finals, i us ensenyo com acaba el primer acte, que és quan el tontaines aquest del príncep, el tenor, decideix que sí, que ell es presenta com a pretendent i que passarà les tres proves. I com us deia, com era un gran home de teatre, Puccini llença tota la carn a la graella perquè acabi l'acte de locura. Vamos allá. I ja està. Si la invoques tres cops i tres cops piques el gong,
què?
Vol dir que et presentes de concursant i llavors ja veuràs tu, ja t'apanyaràs.
Ai, que acabaràs malament.
Ara veurem a la psicòpata de la Turandot, que, com en contraposició a la veu que tindria la Liu, la Montserrat Caballé, en aquest cas serà la Birgit Nilsson, i, evidentment, qualsevol soprano que hagi de cantar Turandot, el que ha de tenir són cordes de telefèric per poder cantar això en comptes de cordes vocals. És a dir, que ara mireu la història de Turandot. Poca broma.
Espectacle pur, eh?
Poca broma. Ell aquí el que està explicant és que a un ancestre seu la van forçar a casar-se amb un, que a més la va maltractar, la va violar i tal i qual, i diu que això a ella no li passarà.
Que el que farà
és posar tothom amb aquestes proves. Total, el tema és que ell aconsegueix superar les tres enigmes. Ell el resol, és l'únic. I clar, ara ella està obligada a casar-se amb ell, i clar, ell està, bueno, també una història que lògica en té ben poca. I ell diu, doncs farem una cosa, jo et proposo un sol enigma, si tu l'encertes, em mates. I si no, doncs t'has de casar amb mi. Com em dic? I clar, com que aquest nano no el coneix ningú, doncs apa, doncs el que queda d'òpera és resoldre aquest enigma. I clar, no acaba així, però a la meitat de l'òpera, i així és com acabarem la secció, si et sembla, hi ha la gran ària, que és el gran puntal de Turandot, que és el Nessun Dorma.
Nessun Dorma, exacte. Sí,
com acabarà? Acabarà que al final, doncs, amb un gir absolutament inesperat de guió, doncs, escolta, ella, sapiguent la resposta, sapiguent el nom d'ell, el dirà malament per casar-se. Això no ho entén ningú. I no m'estranya que el pobre...
L'amor és boig.
El pobre Puccini es va morir de càncer, eh? Però, vull dir, ell està escrit en la correspondència que no sabia com aterrar el tema d'aquesta òpera dramàticament amb aquest final tan turulato. Però aneu-la a veure.
Home.
Perquè ens sorprendran la Núria Espert i la Bàrbara Lluch, perquè és un repartiment meravellós, varis repartiments, de fet, o sigui, no podeu equivocar-vos, aneu el dia que aneu, i perquè és una producció històrica.
Doncs escolta'm, acabem amb el gran final que necessitem.
El Nessun Dorma.
El Nessun
Vamos
Dorma.
Allà.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. un 26 de novembre del 2009, 12 diaris catalans publicaven un editorial conjunt sota el títol La dignitat de Catalunya vers el Tribunal Constitucional i la sentència de l'Estatut de Catalunya. Els diaris van ser el periòdico La Vanguardia, Avui, El Punt, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7, El 9-9, Diari de Sabadell i Diari de Terrassa. Diferents mitjans de comunicació privats i altres persones s'adherien posteriorment en aquesta iniciativa. Aquell 2009, Lady Gaga aconseguia col·locar diferents temes a les llistes de la ràdio d'arreu del món. Una d'elles, aquest Bad Romance. Lady Gaga atrapada en una mala relació. Malgrat s'ho passa fatal, no pot renunciar a aquest romans i reclama renúncies i compromisos per ambdues parts. Mentrestant, a casa nostra, el 2009 la ràdio feia créixer una gent que han estat marcant la pauta d'una renovació en la música en català. Els Amics de les Arts. Recordeu L'home que treballa fent de gos?
L'home que treballa fent de gos a les festes infantils treu la pols a la disfressa. Puja el Seat Panda trotinat que avui quasi ni s'ha engegat i no pot mai passar de quarta. Avui l'ha contractat una família benestant de la ciutat que viu a la part alta.
És la targeta de presentació d'un grup de llarg recorregut. Quant a la ràdio, aquell 2009 Ràdio Girona es disposava a celebrar el seu 75 aniversari. Girona, una de les emissores que va fundar Ràdio Associació de Catalunya als anys 30 del segle passat i tan lligada a la ciutat. Ramon Iglesias presentava la revista dels 75 anys de Ràdio Girona i la publicava al Diari de Girona.
L'home que treballa fent de gos a les festes infantils fa un senyal a la mestressa.
Montse Interiors t'ofereix Cases amb Ànima.
S'acosten al Nadal, els dies de festa. Volem parlar de com decorar casa nostra perquè seria un dels trets de sortida per aquest Nadal amb la Mar Gausachs, que ella és estilista i decoradora. Mar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Home, jo crec que decorar la casa de Nadal és el que realment marca el tret de sortida, perquè encara no estem encara amb els dies de festa, però en canvi ja ho estem vivint, no?
És com... Bueno, és que crec que el Nadal aquest any, potser és una percepció meva, eh? Però penso que s'ha adelantat moltíssim.
I tant, ja estan totes les botigues amb les decoracions de Nadal.
Totes les botigues comencen oficialment el dia 15, que jo he sigut escaparatista molts anys.
Ah, sí?
I era el partir del dia 15 de novembre, era com
doncs,
la campanya oficial.
Jo diria que aquest any he vist coses i botigues amb coses de Nadal ja a principis de novembre.
Sí, sí senyora, sí, jo també. I això fa també... que nosaltres no, també ens vulguem precipitar i adelantar, i el que muntàvem a la primera setmana de desembre, el pont, no? Sempre era com el pont, es decora les cases, s'ha adelantat tot més, i bueno, també és una bona opció per lluir la casa i disfrutar del Nadal, no? L'altre dia vaig veure una notícia que em va fer molta gràcia, que deia que la gent que decora abans del Nadal és més feliç perquè està com més contaminada de tota aquesta energia i tota aquesta vibra nadalenca, no? Em va cridar l'atenció.
A veure, doncs serà qüestió de decorar-ho i per això hem dit, la Mar segur que ens podrà fer-ho bé, perquè clar, a vegades tenim tantes ganes que acabem empastifant la casa i omplint-la de coses que no tenen ni cap ni peus, i jo crec que ens ajudaria a tenir una mica d'ordre. Per tant, Mar, posa'ns una mica les línies bàsiques per no caure en el pecat de fer un excés del Nadal.
Sí, això és un error molt comú de, com has dit tu bé, de decorar per decorar. penso que hem de fer, com t'havia comentat, poc i bo, no? Mm-hmm. Centrar-nos en 4 o 5 elements que ens ajudin a decorar i ens donin aquesta energia, aquesta llum que de vegades ens falta a les cases, sense tampoc que ens provoqui un desordre o que ens atabali, perquè moltes coses també és un desordre visual, que no tenim, no som conscients, però també ens pot alterar. Per tant, jo sempre dic als meus clients o quan decoro el Nadal, faria principalment una corona a la porta. A mi la porta és també sempre és la gran abandonada, pobreta, perquè sí, és com de portes en fora, però penso que a presidir la porta amb una bona corona d'eucaliptus, d'avet, de pi, ens pot quedar preciosa i és com, bueno, dona la benvinguda a casa nostra. Això lo primer. Seguidament, una opció que no pot faltar amb el Nadal és un bon arbre.
Home.
Un bon arbre de Nadal, ben decorat, ara parlarem dels colors, però un bon arbre. Llavors jo li afegeixo dos elements més, que és la taula de centre, per exemple, del menjador, no? On tenim el sofà. No sóc partidària de posar tots els coixins també nadalencs, no? Perquè, bueno, depèn de cadascú com té el menjador, els colors i tot, doncs poder posar uns coixins vermells ens atabala, no? No ens coordina amb tota la decoració. Uh-huh. Exacte. Llavors em centro molt amb la taula de centre, que sí que, home, si tenim algun element, doncs el retiro i pues, fer un bodegonet amb unes llumetes, ara que hi ha moltes opcions. El mercat ens ofereix unes opcions molt xules que van inclús amb pila o amb bateria, i algunes boles, amb algunes espelmes, i fer inclús una corona, i fer una mica un bodegonet de Nadal. Llavors, la gent que té xemeneia, per exemple, a mi m'encanta posar una ristra, sempre que es pugui, clar, una ristra a sobre que la presideixi, no? Una mica amb la mateixa línia que l'arbre, amb avet o amb pi. Però qui té, en el cas de tenir xemeneia. Si no, em centro en aquests tres elements: un bon arbre, una bona corona de benvinguda i un petit bodegonet a la taula del centre, que ja ens dona el toque de Nadal preciós.
Doncs tenim els elements que volem decorar, és a dir, farem la corona, posarem l'arbre i posarem el centre a la taula, però, i qui tingui xemeneia, evidentment, la ristra, però si volem donar-li coherència a tots aquests elements, coherència a la decoració, el criteri seria guiar-nos pels colors?
Hauríem de fer quin color ens fa il·lusió decorar, perquè al final és una cosa puntual, no? I és com una pop-up, no? Que està un temps i se'n va, per tant ens podem permetre posar-li una mica de màgia. Llavors jo em basaria una mica a agafar el fil conductor, la base sempre és el verd, del natural, de l'avet o de l'arbre que tinguem artificial, i llavors afegir-li el color que ens faci il·lusió. No decorar sense cap criteri ni fent barreja de colors. Llavors, aquest Nadal, jo pel que estic observant, que ja porto temps ja treballant amb això, la classificaria, perquè l'oient ens entengui, amb tres opcions, no? Una seria com la tendència, que li dic jo, que és un Nadal més sofisticat. Pues la tendència és el color que ve més de moda, i en aquest any, aquest Nadal, el tenim molt posat amb els granates, amb els roses, i ja la vam veure el Nadal passat, i aquest Nadal ve amb molta força. I és molt maco barrejar tota la paleta de roses, des del violeta fins al granatós, no? Tot aquest mix, però agafes un color però que s'expandeix amb tota aquesta paleta. Uh-huh. Per mi, aquesta seria el Nadal sofisticat.
Aquest color principal sempre barrejat amb els que són típicament de Nadal, com seria el verd de l'avet, que ja no el pots evitar, i de les plantes que ens ajudaran a decorar l'eucalipto, etc, no?
Maco per donar-li un punt més de sofisticació? Es pot barrejar, per suposat, amb dorat o amb platejat. És un color que funciona i coordina superbé amb les dues opcions, perquè sempre el brilli, ja està en el Nadal. Llavors, sempre es pot combinar amb una bola dorada o amb una branca platejada o amb unes llums també a to. Jo no barrejaria o dorat o platejat. Els dos no, perquè llavors ja creem el caos. Uh-huh. Però sí que podem agafar tota aquesta paleta de rosats i granatosos i combinar-los tant amb dorat com amb platejat. Per mi aquesta seria com la sofisticada, la tendència.
Estaríem d'acord que també jugar amb els elements naturals també permetrà fer unes corones com a més, no sé, fins i tot amb més olor, autenticitat, etc.
Sí, sempre i quan no, estiguem treballant en base de verd. Perquè si ja li comencem a posar les branquetes o la natura, ens anima un altre estil.
Ja. Yeah.
Que jo ja m'aniria a l'estil més tradicional i més rústic, que seria tota aquesta paleta de marrons i verds.
Per tant, el seria cafè, apostar amb, llet, amb un color que no sigui el tradicional, el rosa i el granat, jugar amb daurats, etc, etc, o tirar els més tradicionals que et permeten introduir el verd i que entri dintre de la gamma.
Exacte. I un altre també, un mix, una barreja que s'està portant moltíssim i que ve també molta força, és el marró. Que passa que el marró en si, fer un arbre marró, doncs home, ens apagaria molt, no? No és atractiu. Llavors es fa, és aquest, doncs, tota també aquesta paleta de marrons que tiren ja cap a ocre, aquests marrons que són amb cafè amb llet, amb aquest color carmel, i combinats amb verd.
Mm-hmm.
També li podem posar el dorat, que ens quedaria molt bé i ens donaria aquest punt d'elevació, no? I de brillo.
Algun element que sigui especialment revelador per aquests dies, com per exemple, m'imagino, els peus de l'arbre tapats amb aquestes plataformes que ara ja estan a tot arreu, però que abans costava més de trobar, que
fa que les potes costava i l'arbre... Moltíssim.
Costava moltíssim! Doncs ara ja la trobem a tot arreu, no? Doncs seria un dels elements així que li donen aquests detalls més acabats a tota la decoració. Algun altre element hi afegiries?
Per suposat. A mi el peu de l'arbre, que el peu de l'arbre es vegi protegit i dissimulat, m'encanta. Em dona... Es veu com a l'arbre acabat.
I les llavors, llums, si és veritat que també és un element molt difícil llums, de fer servir.
I les llums no poden faltar, per suposat. Sempre càlides. Però un arbre...
De càlides fet, és i d'un color. No posaries coloraines.
Jo no posaria, jo, però potser també és la meva opinió personal, eh? Jo posaria d'un color, a més es porta moltíssim, i es porta molt als arbres totalment verds, plens de llum i sense cap adornamenta, també, eh?
Mm-hmm. Queden molt elegants.
Queden elegantíssims,
eh?
També, molt elegants, però la llum no pot faltar.
I de vegades reomplerts també amb trossos d'avet natural o trossos d'eucaliptus.
Això també ho faig molt.
Vermellosos,
això
no?
També ho faig molt, mm-hmm. Perquè li donem a l'avet artificial, li donem el punt de més natural. Li poso eucaliptus, branques d'eucaliptus, de magnòlia, també queda molt maca, mm-hmm. D'avet, inclús... Hasta, fins i tot un tip seria que es poden inclús pintar amb daurat, les pinto, compro spray amb daurat i queden precioses. Doncs... És també un tip que és també una manualitat, no?
Que
es pot aplicar i queda preciós.
I que fa que també tot sigui una mica més exclusiu perquè està fet per tu i segur que igual no el trobaràs.
Sí, i no cal tampoc posar-li... molta decoració, vull dir que si estem en plan... Jo l'any passat em va passar, però com que també m'hi dedico, quan vaig començar a decorar casa meva estava molt minimal, però molt minimal, vaig posar l'arbre i quan vaig posar totes les llums el vaig veure tan maco, tan elegant, i dic, el deixo així.
Doncs ho provarem.
Quedava preciós.
Menys és més, no?
Ho recomano molt.
Poc i bo hem quedat, eh?
Poc i bo, poc i bo.
Aquest seria el lema per aquest Nadal, poc i bo en tots els sentits. Doncs Marc, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies.
Una abraçada, gràcies per comptar amb mi.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
Thank you.
Perquè els elefants no tenen càncer? Aquest és el suggerent títol del llibre Neurones Fregides, una plataforma de joves científics, aquí els coneixem molt bé, que fan divulgació de la ciència i que ara han editat aquest llibre, a la vegada curiós i interessant. Per parlar-ne avui contem amb el Marc Canela, que és estudiant de doctorat en bioquímica, amb la Cèlia Ventura, biòloga humana, i amb la Cristina Hurtado, que també és biòloga. Benvinguts a tots tres.
Moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Sou una, podríem dir, una representació d'aquests 18 autors que hi ha en el llibre, no? Perquè en sou 18.
16, som 16 autors.
I què tal? Com ha anat aquest repartiment de feines? Com veu decidir que seríeu aquests 16 autors?
Bueno, els 16 no som ni totes les neurones fregides, perquè realment som un col·lectiu molt gran. Llavors va haver-hi primer una crida de qui de neurones fregides li interessa, doncs, formar part d'aquest llibre, i llavors hem decidit, doncs, fer-ho per capítols, i cada autor ha escrit un dels capítols. El que sí que hem intentat és que no fossin totalment separats, sinó que estiguessin connectats d'alguna manera, perquè volem donar la imatge al lector que al final la ciència és una xarxa i que tots els diferents àmbits es van tocant entre ells d'una manera o altra.
En aquest primer capítol, que de fet és el que dona títol al llibre, és una primera pregunta obligada per nosaltres, i és: per què els elefants, que viuen una mitjana de 60-70 anys, gairebé no tenen càncer? Per què passa això?
Bé, això, aquest llibre el va escriure, aquest capítol el va escriure en Víctor Jiménez. Vull dir, aquí no està representat, però
estic segura que us
l'heu llegit, donar una explicació. Sí, sí.
Però no podem fer molt spoiler, perquè si no, ella ens diria...
Esclar, hem d'explicar-ho sense... O per què veu decidir?
Quatre detalls. Va. Jo diria que, primer, els elefants no és que no tinguin càncer, sinó que ho tenen en una freqüència molt més baixa que no pas els humans. I el fet que no tinguin tant de càncer podria ser degut, com explica en aquest capítol, a un seguit de mecanismes que disposen les cèl·lules per evitar que apareixi aquesta reproducció accelerada de les cèl·lules, i que els humans també ho tenim, però en el cas dels elefants passa una cosa,
no
direm quina és, que és que els hi permet reduir molt la taxa.
I per tant els elefants viuen més anys en llibertat que sense, que també són curiositats que s'expliquen, l'ambient també afecta, suposo, en el càncer. El càncer està molt present en aquest llibre, o quins altres temes traieu?
Realment només és un capítol del llibre, i hi ha molts altres temes. Hi ha temes des de física, des de biologia, hi ha temes, per exemple, com ens orientem en l'espai, quin és l'origen de les espècies, com es podria nedar en una piscina de mel. Vull dir, són
això
temes molt diferents.
Molt aleatoris. Com heu fet aquesta tria? I per què, en seguint amb el tema dels elefants, per què ha sigut aquest el que ha donat títol al llibre?
Molt bona pregunta. Doncs la tria dels temes va anar perquè cada un va dir: què t'interessa parlar, de què et sents més còmode, i va fer una proposta d'un, dos o tres temes. I llavors després els vam posar damunt de la taula virtual, perquè realment no estem quasi bé mai tots en persona, i llavors des de la taula virtual, doncs, vam anar intentant trobar una connexió, com deia abans, dels diferents temes, i veure quin quedaria millor o quin semblaria més interessant pel públic general, i tot plegat. El títol, perquè és un dels capítols, doncs perquè voldríem, parlant amb l'editorial, volíem fer una miqueta, doncs, aquesta picada de curiositat que intentem fer en el llibre. I aleshores, doncs, representa un dels diferents capítols, i de fet crec que el títol és "Per què els elefants no tenen càncer i altres preguntes que et fregiran les neurones", perquè els temes són molt diversos, però aquest vam trobar que eren aquestes preguntes que et feia com picar la coseta i deies: ai, que curiós, i per què no? El mateix que has fet tu, no? I per què no? Ah, doncs haurem de veure-ho en el llibre.
Clar, ara has remarcat molt bé tu també aquest subtítol i altres preguntes. A veure, que agafaré el llibre, no sé si ara ens caurà el muntatge. Per què els elefants no tenen càncer i altres preguntes científiques que et fregiran les neurones? Doncs aquest és el nom del vostre col·lectiu, Neurones Fregides, i ara estàveu dient que havíeu aconseguit lligar una mica tots aquests. Quin ha estat el fil conductor? Podríeu dir que hi ha un fil conductor concret?
A veure, realment el que hem intentat és que al principi de cada capítol i al final de cada capítol estiguin relacionats entre si, de tal manera que si tu llegeixes el llibre linealment, des del principi al final, vas veient com vas saltant d'un tema que potser és biologia, un altre que és matemàtiques, física, i vas canviant per molts àmbits de la ciència, però que tots tenen un petit fil conductor, i vas veient, doncs, això, que com una xarxa de neurones, la ciència també es pot explicar per molts àmbits amb una història contínua.
Que de fet aquest és el motiu que també us uneix a vosaltres, no?
Totalment. També volia afegir una cosa que ha dit el Marc, que els capítols es poden llegir per separat i que pots començar pel final. És a dir, no tens per què començar pel principi, perquè al final són diferents informacions i com que estan lligades, pots començar per on vulguis, i això és potser també un afegit.
Vosaltres feu divulgació científica en català, això també és el que us uneix, i estareu d'acord amb mi que moltes vegades parla de ciència, es fa com una mena de bola, que fa que utilitzem llenguatge molt distant de la gent del carrer a la gent que esteu utilitzant-lo per estudiar, i que costa. Vosaltres, com a plataforma Neurones Fregides, us ha costat? Heu trobat quin és el secret per fer arribar aquests aspectes científics a la gent?
Bueno, esperem que sí, esperem que el lector pugui entendre-ho el millor possible, però el que hem intentat fer nosaltres per aconseguir arribar a aquest nivell, perquè clar, al final tots fem divulgació de maneres molt diferents, tenim gent que escriu, però per exemple jo em dedico més a fer temes de vídeos i coses d'aquestes, i és que hem fet una revisió dels capítols, és a dir, jo escrivia un capítol i després dos companys de Neurones Fregides se'l llegien, algú que sapigués del tema i algú que no en tingués ni idea, que si jo escric sobre biologia, doncs algú de física, i després fins i tot passar a algun cosí, algun germà, algú que no estigués en l'àmbit científic i ens digués, ei, aquesta paraula en cap moment me l'has introduïda i no tinc ni idea del que és. Llavors hem intentat fer doncs aquesta revisió a tres nivells per intentar assegurar que fos el llenguatge més planer possible i també doncs el màxim científic.
Perquè vosaltres publiqueu molt a través de xarxes socials, quin feedback teniu? És a dir, veieu com la gent realment us segueix perquè entén els missatges que dieu? Us feu propers a la gent? Teniu aquest feedback?
Moltes vegades ens arriben comentaris des de Twitter o X, com se li digui ara, YouTube, la nostra pàgina web. Ens arriben comentaris de gent, ocasionalment, altres vegades més fluidament, i no sé, jo crec que a tots nosaltres ens posa molt contents veure com la gent et dona gràcies per dir, mira, això ho he entès, moltes gràcies per explicar-nos-ho d'aquesta manera.
A més, tots esteu d'acord amb que la vostra unió és que tots sou divulgadors científics amb llengua catalana i que tots sou joves, que això no ho dieu mai, però que val la pena remarcar-ho, perquè nosaltres sempre ens omplim la boca dient que sou molt joves per ser ja divulgadors científics. Esteu d'acord que aquests són els tres criteris que us uneixen?
Jo penso que sí.
Sí, sí, la passió per la ciència, passió per comunicar-la, fer un català perquè és la nostra llengua i ser joves, que en algun moment ho deixarem de ser, però esperem igualment poder seguir comunicant la ciència.
Bé, podrem dir que vam començar sent joves en aquest projecte.
Exacte, exacte.
I a més, no sé si esteu oberts a altres científics, és a dir, sou un grup tancat, ara en aquest moment parlàvem de 16 autors del llibre, però deu, en som molts més. I podeu ser-ne molts més?
I tant, sí, sí. Estem sempre oberts a gent, i de fet jo penso que des de que va començar Neurones Fregides ha inspirat a que altra gent comenci a fer contingut de ciència en català. Sí. I jo ho estic veient a xarxes i em fa, bueno, m'enorgulleix, la veritat.
I a més, suposo que també ajuda que el vocabulari en català científic també sigui més fàcil de reconèixer i més fàcil d'utilitzar per tothom.
Totalment, perquè a més és molt complicat. Jo treballo en anglès i em costa moltíssim a vegades dir com dic aquesta paraula en català, i també veure doncs per xarxes que altra gent està parlant de ciència en català ho facilita moltíssim, de poder normalitzar una miqueta parlar de la ciència i fer-ho en la nostra llengua.
Clar, és fonamental. Escolta'm, per qui vulgui seguir-vos, on te va, a part del llibre, que és evident que l'han de comprar, que és Per què els elefants no tenen càncer, i altres preguntes científiques que et fregiran les neurones, i aquí està la frase, Neurones Fregides, que és el vostre nom, doncs on t'us trobaran, on t'us busquen?
Ens podeu trobar a Twitter, bueno, o X, a Instagram, i ara mateix estem en procés de creació d'una pàgina web de Neurones Fregides, bàsicament aquí, i si no, un correu.
@neurofregides, sí. Ens trobareu per qualsevol xarxa, quasi, i sempre estem oberts que ens envieu missatges, que ens digueu la vostra i que us digueu què ens sembla el nostre contingut.
I a més també els podreu seguir aquí, perquè a la primera pedra us anem rescatant de tant en tant, i que a més teniu totes les seccions penjades en RAC1 la carta, i si entreu a la primera pedra també trobareu totes les seccions de Neurones Fregides. Doncs moltíssimes gràcies al Marc Canela, a la Cèlia Ventura i a la Cristina Hurtado per haver estat aquí i fer aquesta divulgació científica en català amb aquesta veu tan jove que encara teniu ara, i que us agraïm molt que ens la feu arribar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Cada un misteri és un gran secret.
El 15 de febrer de 1990, dins la programació infantil de TV3, s'emetia el primer capítol d'una nova sèrie. Era Bola de Drac Z. L'èxit de la seva missió va ser fulminant, no només entre els més petits, sinó també entre els joves universitaris. En Goku i en Song Wan van tenir seguidors a totes les llars catalanes. No en va, el primer manga que es va publicar en català va ser Bola de Drac Z, el 1992, i va ser Planeta d'Agostini. Avui, 30 anys més tard, l'editorial segueix publicant aquesta sèrie i és el manga més venut en català. Avui, per tant, en parlem amb l'Ignasi Estapé, que és editor responsable de la línia de manga. Molt bon dia, Ignasi, benvingut.
Molt bon dia, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Jo no sé si tu et vas educar també amb manga i amb Bola de Drac al teu entorn, perquè clar, durant 30 anys, totes les generacions jo crec que han crescut ja amb aquest personatge.
Oh, i tant, és part de la nostra vida, de la nostra història, i sobretot també de cara a l'editorial ha sigut pues, un buc insígnia, no? En aquest sentit, no? Sempre ens ha acompanyat ininterrompidament durant tots aquests més de 30 anys ja que podrem publicar-lo.
Clar, suposo que la missió d'aquest manga a través d'animació de TV3 va ser clau per l'inici també d'aquesta nova branca d'Editorial Planeta.
Sí, a veure, les arrels del manga en català i realment del manga a Catalunya venen directament vinculades a l'animació a TV3, no? Durant aquests anys 90 van anar apareixent diferents animacions i la gent va descobrir que aquestes animacions tenien el seu origen a uns llibres, uns còmics, que eren mangas japonesos, que es llegien de dreta a esquerra, totalment diferents a lo que llegien fins ara aquí, i a poc a poc la gent s'ha anat especialitzant, però tot neix de l'origen de l'animació en català, sobretot amb el tema de Bola de Drac, de Ranma, de One Piece, totes aquestes sèries que ara estem publicant o publicarem en català.
Clar, jo ara estava fent un repàs de tot el que heu anat publicant i teniu Detectiu Conan, Naruto, el Doctor Slump, també One Piece, que ara l'estaves nombrant. Uns d'ells han sigut visionats a través de la televisió, amb aquestes parts animades, però, per exemple, One Piece també està tenint molt d'èxit entre els més adults que no han seguit per res aquestes animacions com ara Bola de Drac, no?
Clar, és que aquí hi han dos punts en quant a lo que és el manga català. Inicialment, durant aquests anys 90, sí que hi ha una generació que té una maduració a nivell lector junt amb el manga en català i que llegeix en català. És més, molta gent que és castellano parlant llegeix manga en català perquè ha vist l'animació en català i els hi surt. Pues les veus en català, no? Imagina les veus en català al seu cap, no? I llegeixen en català. I després, després de X temps publicant, perquè Bola de Drac, diguem-ne, el Dragon Ball original, ha estat publicat amb dualitat sempre català i castellà des dels inicis, des del 92. Després vam publicar el 94 el Doraemon, el 2001 el Shin-chan. Més tard, el One Piece vam començar a publicar-lo a partir del 2000, però solament en castellà, i ara fa un any, entorn a post-pandèmia, sí que va haver una nova joventut d'aquest manga en català i vam començar a publicar també això. Això també ho ha fet molt el que el canal autonòmic a través de l'X3 o en algunes plataformes s'han començat a posar les piles també en fer el doblatge en català, tenim pel·lícules d'animació japoneses també en català i això ajuda moltíssim a que les noves generacions entrin ja directament amb el català. No?
Exacte, i ara em feia gràcia també pensar que, clar, qui el va conèixer en català en el Goku se'l feia difícil imaginar-se'l parlant en una altra llengua. I això també ha beneficiat el fet de que es publiqués en català.
És que és molt complicat. Nosaltres amb Doctor Zoom, per exemple, que també és del mateix autor que Bola de Drac, vam començar publicant-lo en castellà i la gent, clar, s'imaginava doncs, l'Arale, el Doctor Slump, parlant en català. Ara que vam començar a publicar-lo en català i el tenim tota la sèrie en català, també ha ajudat molt, no?, a que aquesta part nostàlgica de la gent que realment llegia fa 20 o 30 anys aquests mangas continuïn llegint o han fet el traspàs també als seus fills, no? Perquè si algú tenen aquestes sèries, els mangas, és que tenen un traspàs intergeneracional, no?, entre generacions. Ajuda moltíssim, no?, a comulgar els pares amb, el, amb els fills i així contínuament.
Sí, sí, i es comparteix un univers, uns referents a nivell doncs això, de dibuixos i de literatura fins i tot, perquè no oblidem que ara parlàvem de Bola de Drac, tothom el relaciona amb la sèrie de televisió, però també One Piece l'hem recomanat aquí com a llibre de lectura amb l'Eva Comas i n'hem estat parlant com un llibre que es podria dir literatura, pràcticament.
Sí, ara mateix Bola de Drac és la sèrie més venuda perquè, primordialment perquè porta més de 30 anys publicant-se ininterrompidament, guies, spin-offs, no solament la sèrie principal, però amb el tema de One Piece és la sèrie més venuda de la història de Japó. I és un referent dintre del que és els catàlegs de manga arreu del món. Junt amb el live action que han fet ara a Netflix i tot el que està condicionant a aquesta nova etapa del manga, s'està transformant en un autèntic book insigne. Ara hem fet la nova edició, que és una edició amb 3 en 1, perquè de One Piece tenim pràcticament, doncs, diria que és d'entorn als 104-105 volums, de més de 200 pàgines.
No, no, no.
Estem, clar, estem parlant de, sí, sí, de moltíssimes pàgines, no? I vam fer una nova edició ara per tal de que pogués entrar la gent, perquè entrar en una sèrie que té 104 llibres és complicat. Hem fet una nova edició i sí que la publiquem al mateix temps en català i en castellà, i això ajuda moltíssim també a que la gent i les noves generacions entrin.
Ara estàvem parlant d'aquest manga que té l'origen en el còmic japonès, s'entén per manga el còmic japonès, però cada vegada més hi ha autors d'aquí, autòctons, que estan fent l'estil de dibuix japonès, però que són d'aquí. Això també se li diria manga? També el teniu pensat com per incloure'ls i treure possibles publicacions?
Això és un punt de partida molt interessant, ja que d'un temps cap aquí, suposo que amb l'entrada també de les xarxes socials i de tota la informació que els propis lectors poden rebre d'arreu del món, s'ha especialitzat moltíssim el tema del dibuix i els estils de dibuix. Això ha fet que cada cop més les escoles i escoles especialitzades tenen gent que es dedica professionalment a fer llibres en aquest estil de manga. El manga avui en dia, així com va néixer com còmic japonès, té vessants arreu del món i té l'estil manga, i tenim manga europeu i molta gent d'aquí que està publicant professionalment. Nosaltres tenim una revista de creació pròpia, en aquest cas en castellà, però que estem publicant i estem venent els drets arreu del món. És a dir, estem desenvolupant tot aquest model de creació pròpia en estil manga per poder algun dia, no?, publicar-ho també, segurament en català, i després que sigui un referent no solament aquí al nostre territori, no?
Cap a on va el món del manga de Planeta en català?
Ranma és una altra de les sèries que TV3 en el seu moment al 90 va generar, pues, molt d'èxit i estava molt demandada perquè arribés en català, i ara a final d'any la tindrem en català. Tenint en compte que realment parteix d'un mateix motiu, i és que Ranma la tenim publicada en castellà, però molta gent s'imagina les veus quan llegeix i tot en català.
Esclar, 30 anys publicant en català, com dèiem, gràcies també a aquest fenomen que va ser Bola de Drac en el seu moment, però cap a on veieu el futur? És a dir, això ja està imparable, no? Això ja no s'acaba, el manga, i sobretot en català també, no?
El manga realment ha tingut un èxit amb els últims 3 anys, sempre ha anat creixent, ha tingut les seves petites davallades quan han arribat èpoques de crisi editorial, al 2008, alguna editorial, per exemple, que publicava en català, pues, va fer fallida i vam perdre vam descatalogar alguns llibres en català que hi havia al mercat. Hem recuperat alguns, com pot ser Naruto, que tenim 72 volums també en català, i d'un temps cap aquí, jo crec que arrel de la pandèmia, que molta gent també estava a nivell de lectura, estava molt més atent a disfrutar,
una explosió, no?
Una explosió,
sí, sí.
i vam començar a publicar el Doctor Slump en català per recuperar el factor nostàlgic, i després My Hero Academia, que és una de les sèries més venudes en castellà que tenia actualment, és com el nou bola de drac, per dir-ho així, d'aquestes generacions, i que vam decidir publicar-lo també en català de manera bimestral per recuperar els volums que hi havien sigut publicats en castellà per publicar en català. Aquí hi ha un punt d'inflexió. O sigui, My Hero Academia en català comença a vendre molt diferent de lo que venia fins ara els llibres que teníem en català o els mangas que teníem en català, d'una manera repuntava totalment diferent, i aquí ja s'animen altres editorials també a publicar una miqueta més en català. Això ajuda moltíssim al mercat. Hi ha una editorial que és Oso Comics, que es dedica també a publicar molt en català, i això ajuda moltíssim a que el lector tingui sobretot un catàleg al mercat amb una diversitat de gèneres i d'aventures que per primers lectors és molt important. Crec que l'entrada de primers lectors és bàsica. I després, junt amb això, amb el detectiu Conan, i després ara amb Haikyuu, que Haikyuu és una de les dels nostres emblemes a l'editorial, perquè ha sigut la sèrie més venuda de l'any. L'any passat el llibre en castellà va vendre més que llibres de Arturo Pérez Reverte o del,
sí, o sigui, sí,
més enllà,
un
fenomen, i actualment l'estem publicant també en català. I sobretot és perquè l'X3, per exemple, ha recuperat moltíssimes d'aquestes sèries també, tant Haikyuu com One Piece, com Naruto, les podem veure a diferents plataformes digitals, i això ajuda molt que la gent entri amb molta força. I aquí hem d'empujar tots. La realitat és aquesta.
Sí, sí. I ara, a finals d'anys, a més hi haurà el Manga Barcelona. Presentareu alguna novetat també aquí?
I tant, no puc desvetllar res ara mateix. Ai. Però sí que tenim novetats entorn al manga en català, i us invito a que vingueu a la nostra presentació de novetats, si voleu, i si no, ens seguiu a xarxes, perquè sempre durant el Manga Barcelona, a les presentacions, muntem un show espectacular.
Molt atents a seguir per xarxes i per tot arreu l'editorial Planeta, també aquesta part de línia de manga en català. Moltíssimes gràcies, Ignasi Estapé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Isabel Vinaixa, bon dia.
Bon dia, Noe, bon dia.
Benvinguda.
Bon diumenge.
Sí que estàs contenta avui.
Sí.
Està molt bé.
Clar que sí.
Ja m'agrada. Perquè, a més, avui ens portes un tema també alegre i optimista.
Sí.
El que t'ha descobert Spotify.
Oi, és boníssim.
Sí?
Sí, sí. Vols que comencem amb aquest?
Va, sí.
Sí?
Sí.
Doncs vinga, fem play. Baby, I'm coming, better ready yourself, be looking for me, cause I'm the real thing.
Quina potència, està
bona,
molt bé,
molt bona. La recomano moltíssim. Va, que et dic qui és,
va,
en directe,
a veure,
va. Audra Mae. El tema es diu The Real Thing. Nascuda l'any 84. Joaneta, Oklahoma City. Cantant i compositora. I el que m'ha fet més gràcia, he trobat, ai, mira quin detall, i he entès moltes coses, és que és rabesneta.
Rabesneta, eh?
Rabesneta. I t'ho dic tercer cop, rabesneta.
Tercera vegada.
Sí, de la gran Judy Garland.
Home!
Si és rabesneta de la Judy Garland, té essència d'aquesta bona dona, té essència de la Liza Minnelli, que també era la filla de la Judy Garland. Dius, nena, no m'estranya que dalt de l'escenari siguis un tro, perquè és un tro. Té una bauassa. Només et dic que ella va cantar la cançó Addicted to You del DJ Avicii. Vull dir que només et dic això.
I actuant,
molt recomanable.
I actual també, dius que l'has vist? I que...
Sí, sí, l'he vist al YouTube.
Fantàstica.
És fantàstica, té molta... Aquesta veu
força,
que té, la
força.
Té també dalt de l'escenari, allò potent, i una escena molt, molt maca. Audra Mae, busqueu-la, perquè val la pena, la veritat.
Doncs mira, ja tenim descobriment també per la resta de
perfecte.
Mortals. Com nosaltres, que no en sabem.
Mateix.
I ara una que ja sabia.
Sí, és un cantant de folk e indie pop a nord-americà, que durant uns anys, ara ja no sé si està per aquí o no, durant ben bé 5 o 6 anys va estar aquí a Espanya, concretament a València, i d'allà va treure un disc que es deia El Turista. Només et dic això, no sé si et ve el nom, però si fem play potser reconeixeu la veu.
A veure.
Ei,
of olive going down. Interesting people, conversation to be found.
Saps a qui m'ha recordat a mi el començar? Una mica rotllo Simone Garfunkel, no?
Bueno, és aquest estil així.
És aquest estil.
Més, com el que deia abans, més folk, més indie, més tranquil·let. Estem parlant de Josh Rose. No sé si algun oient diu, ah, sí, sí que em sona. És un tema que es diu Quiet Town i, com us deia, té infinitat d'àlbums editats. Un d'ells el va editar mentre estava aquí a València, com us deia abans. I m'ha fet molta gràcia, doncs, que me'l retrobés una trobada, que me'l tornés a deixar escoltar, perquè sempre m'ha agradat moltíssim. És un cantant i compositor que té un estil així tan agradable d'escoltar i, a més, dona molt... perquè té, ja et dic, com deia, molta discografia i ha guanyat bastants premis. I si no el coneixíeu, doncs aquí el deixo. Josh Rose. El tema es diu Quiet Town.
Fantàstica
manera.
Ideal
per un diumenge.
Exacte, per acabar el programa. Així que adéu-siau, Isabel, i a tots els oients també. Que vagi molt bé.
Sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.